Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa. Bon dia i bona hora, bona gent. Avui fem un programa nou en directe i voldríem començar saludant els nous oients de la Plana Ràdio que ens escolten pel 106.3 de la FM de Santa Bàrbara i en la Plana Ràdio.cat els diumenges a les 3 i que se sumen els que ho fan al 96.3 de Masdenverge i per RadioJuventut.cat en directe. Poc a poc anem creixent. Salutacions cordials a totes les persones que ens escolten. Benvinguts a Xarxa Ebre. Comencem en aquest Beautiful Núbia i en Yusu Endur, músic senegalès, tan suggerent. Through the pains and the horrors, a many bones. Ja fa temps que alguns, molts, pensem que això no acaba de funcionar. La primera ministra danesa, per cert, acaba de dir que el seu país necessita el que ells anomenen Sanfonsín. Dia la companya que li sona com Sanfonsín, però és Sanfonsín en danès, que vol dir esperit comunitari. I diu que se necessita això per sortir-se el millor possible de la crisi ambiental, sanitària, econòmica i, en definitiva, social que patissin ells i que patim nosaltres, perquè nosaltres pensem igual. Tants segles de confondre el sentit crític i la creativitat personal amb l'individualisme consumista els estan passant factura per tots els costats. Ja va sent hora de que reaccionem. O com diu una col·laboradora del programa, Roser Bargalló, des de la Serra d'Almos, ja va sent hora de que d'allò de famós de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, es parla bastant de llibertat, es parla d'igualtat de vegades, però no, ni es parla ni tal vegada s'utilitza massa el tercer element, la fraternitat. Pot ser una primera reacció a tot el que ens està passant, bastant natural, és tornar-nos cap a allò més local, cap a les nostres arrels culturals etquitxades. La qüestió és com fem això, perquè no tot el que forma part de les tradicions de les nostres terres, tots els que vivim aquí ho considerem positiu. Potser no hem d'oblidar que les cultures estan sempre en moviment. I una cosa ben important que de vegades oblidem per una mena de reflexe defensiu és que les cultures es fertilitzen mútuament i que si es tanquen, es congelen i en lloc de protegir-les, el que fem és fer-les morir. I seek a union with the moon. I'm a struggling man with no place to call home. I seek a sign in the whispering winds. Heu endevinat de què parlarem avui? Sí, de la gent que ens ajuda a aquesta fertilització tan necessària. La gent vinguda de fora. Eixa mateixa a la que rebem moltes vegades en tot tipus de prevencions i a la que alguns presenten com una amenaça al nostre estil de vida, als nostres llocs de treball. No volem ni escoltar les dades i arguments que demostren tot el contrari. I a més, una incoherència fragant, perquè els yuppies que es dediquen a fer negocis internacionals i tenen això que s'anomena ara ciutadania flexible, no se'ls posa en qüestió. Es reserva la paraula immigrants per aquells que o no són rics o no se'ls considera suficientment assimilats a la nostra cultura, donant per suposat que aquesta ha de ser uniforme i només basada en certes aparences. Però alguns que es tenen per progressistes són cultures perilloses, perquè segons ells posen en qüestió els drets humans. Són nosaltres un exemple d'aquests drets humans a l'occidental que es van aprovar el 1948 a la ONU? Si no hi ha cap sistema econòmic que estructure més que aquell del que participen els mateixos estats que els van proposar. No oblidem que els infames CIES, centres d'internament d'estrangers, es van crear els francesos a Argèlia per tancar preventivament els independentistes àrabs i després els van exportar a la mateixa França per tancar els 350.000 republicans espanyols que fugien de Franco. Parafrasejant a Bertolt Brecht, abans va venir pel meu veí, que era estranger, li van llevar els seus drets i el van tancar i no vaig dir res perquè no era de la meva cultura. Ara venen a arrabassar els meus drets, la nostra capacitat de decisió, i també són pocs i desunits els que protesten. Si realment es vol avançar en aquests temes, hi ha un altre camí que no sigui el diàleg intercultural franc i respectuós fins a arribar a punts de trobada sense pretendre imposar-los per la força? Qui té por al mestissatge cultural si la vida en si mateixa és mestissa? Qui no vol reconèixer que per ser creïble a l'anar contra els fonamentalismes de tot tipus s'ha de socisar primer el nostre fantasma de creuades, inquisicions i tota mena de colonialismes i neocolonialismes? Bo, perdoneu esta arrencada tan impetuosa, però m'és difícil mantenir la calma davant d'aquestes coses. Fem un programa dedicat als moviments socials de les Terres de l'Ebre i les voldríem com una societat oberta i acollidora que es troba a si mateixa en una relació digna amb les altres. Si reivindiquem que no ens menyspreï la gent de les grans capitals, anem nosaltres a menystenir els que venen de fora? Aquest programa tindrà continuïtat en un altre que parlarà de la que s'anomena diàspora ebrenca, de la gent que es ve forçada a anar-se'n fora per manca d'oportunitats. Com no relacionar això amb la gent que ve cap aquí, motivats perquè, entre altres moltes maleses que provoca el voraç consumisme, se'ls ha obligat a deixar els seus conreus de subsistència per passar-los a altres d'exportació? I precisament, per relacionar els dos moviments migratoris, cap endins i cap enfora, van començar per entrevistar Nasira El Hadri, una noia marroquina que va arribar aquí als 6 anys, va estudiar a les nostres terres la primària i la secundària i després la seva família se'n va haver d'anar a França. Ella mateixa ens ho explica.
Mon pare treballava a la Senya, a la Senya Mobles, i era autònom, i quan va hi haver la crisi, pues, mon pare va ser un dels primers que va perdre els seus contractes, bàsicament, de fer la feina. I, per tant, en una necessitat, en un moment de necessitat, pues, va decidir que en lloc de quedar-se a Catalunya, pues, havien de tirar cap endavant i trobar altres oportunitats. I la veritat és que, per a mi, el fet de que mon pare va prendre la decisió, i me'n recordo, perquè era bastant més gran, i llavors un pare me va parlar de la decisió, me va preguntar quina era la meva opinió sobre això, perquè és la segona vegada que emigrem. Un pare va parlar amb mi, me va preguntar què em semblava, si era una cosa que creia positiva, que si veia que podríem tindre una vida millor, i jo el vaig animar des del primer moment.
Una doble emigració per tenir una vida millor. L'experiència de la família de Nasira simplifica molt bé el que volem dir. La connexió entre la gent que ve i la gent que se n'ha d'anar. Són les dues cares de la mateixa moneda i hem de ser capaços de tenir un enfocament que les abasti conjuntament si volem fer propostes realistes per al nostre territori. Si volem ser tractats justament, hem de fer-ho nosaltres també i ser capaços de debatre aquestes coses amb ment oberta.
M'he trobat en gent, la majoria de la gent amb qui jo m'he relacionat durant tots aquests anys han sigut gent molt bona, molt acollidora, però també n'he trobat moltíssims també que no ho són. I és dur quan ets minut i sents la paraula de que has de que te'n vagis al teu país. La primera vegada que m'ho van dir, i això és entre xiquets, que te'n vagis al teu país, jo me pensava que la persona el que volia era era debatre el tema. Y yo estaba disposada a debatre y digo, bueno, es que yo no digo, yo es tan inocente, y él, bueno, es que yo he vingut aquí porque mi padre ya estaba aquí y bueno, ahora tengo toda la familia y pues ahora no me puedo demanar. Y después vaig a entendre que les persones que te diuen això no volen debatre. Jo sabia als 6 anys que havia vingut d'un país diferent, però per exemple, mans germanes, i elles me van confessar que era dur anar a escola perquè moltes vegades no volien anar a escola perquè sabien que anirien i els criticarien per un tema tan és que no puc ni explicar de que els seus pares són d'un altre país, van vindre d'un altre país perquè tenen una diferent cultura, aneu bon al vostre país. I mans germanes també dient, però si jo he nascut aquí. També pensaven que la gent volia debatre el tema, però ningú vol debatre el tema, la gent ho tira encara i ja està. Als mitjans de comunicació no hi ha diversitat.
El testimoni de Nasira és contundent. No tothom té la seva presència d'ànim i les seues germanes, malgrat haver nascut aquí, ho han patit fins al punt de no voler anar a l'escola per aquesta mena de bullying col·lectiu. Serem una societat capaç d'obrir-se a la seva diversitat per treure força d'això en les circumstàncies difícils? O ens deixarem caure en el parany de donar crèdit a les suposades amenaces i proclames de defensa de la nostra cultura basada en una falsa uniformitat?
Als mitjans de comunicació no hi ha diversitat. No, no n'hi ha. No representa, no fa una representació de la societat. Moltíssima diversitat, moltíssimes nacionalitats. Dic, quan veus la tele, què veus? Tothom és blanc, no hi ha... Els noms són perfectament castellans o catalans. Dic, doncs, bueno, això és el problema. I quan hi ha diversitat, quan és? Quan la notícia és negativa. Això jo quan vivia a Catalunya, jo no ho notava. Era normal.
Aquí està el problema, en la interiorització d'aquests prejudicis i en les forces creadores d'opinió que ho afavoreixen de grat o per inèrcia. Quan ens preguntem si som veritablement una societat acollidora, podríem respondre que som una societat que té persones i grups acollidors, però que no té respostes adequades a nivell institucional, com sí que passa a Canadà, on finalment ha anat a residir Nasira.
Quan vaig arribar al Canadà, el primer que te diuen és benvinguda al Canadà. Estem molt contents, això és una cosa que me va impactar molt, que les autoritats portuàries m'han dit estem molt contents de que hagués escollit Canadà com a país de residència bueno, i aquí tens un folleto per a que vegis totes les teves possibilitats. Si necessites classes d'anglès, el govern les subvenciona i tens moltíssimes opcions. Hi ha un centre on vas i els portes el teu currículum i els dius, jo al meu país era això. I ara què he de fer per arribar a ser el mateix al meu país, al Canadà? O què puc fer per a ser una altra cosa?
En fi, tenim molt a aprendre tant de com altres països traten els seus nouvinguts i també de les xarxes de reciprocitat que s'estableixen entre ells per respondre a situacions difícils. En parlarem amb els nostres convidats d'avui. Assís Culé, vingut del Senegal. Bon dia, Assís, gràcies per venir.
Bon dia.
Miqui Pospeig, de Romania. Bon dia, Miqui, gràcies també.
Molt bon dia i gràcies per haver-me invitat.
I Doina Gerta de Moldàvia, que ens està connectant per via Zoom. Bon dia, Doina.
Bon dia.
Gràcies a tots tres. I ara us deixem uns minuts en León Gieco i el seu 5 siglos igual. I a la tornada coneixerem millor tant a ells tres com el que tenen que dir-nos sobre tot això que hem vingut comentant.
Siglos igual en esta parte de...
historia se cayó, como secan las piedras a las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mar, hijos de nadie, 5 siglos igual.
Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Doncs Assís, conta'ns, tu que vas venir del Senegal al 2007, ja tenies una família allí, sí? I bueno, vas explicar al diari L'Ebre, en una entrevista que te van fer al 2009, que vas vindre per prosperar. Allí se te posava com a exemple per ser una de les primeres parelles lingüístiques de les nostres terres, un programa on participaven el Sabar Arrels i Òmnium Cultural. Com t'ha anat en tot aquest temps? Ja portes 3 anys aquí, has aconseguit els teus objectius, has pogut portar la teva família, diries que t'has trobat una societat acollidora, sí, no, quines coses sí, quines coses no?
Bon dia a tothom, soc de Senegal, em dic Assís, vaig arribar, com l'has dit, en 2007 a Tortosa, perquè vaig passar en França, i com soc de poble, el que buscava és on pot treballar com a cultivador. Me van ficar a l'ordinador des de l'estació de tren d'allí a França. Los jocs que hi ha més faena de camp, vaig arribar a Tortosa un dia. Estic molt content de compartir aquí en una de Atzabara. És que Atzabara és Atzabara me toca a mi, perquè a 4 hores que vaig arribar aquí jo no sabia la llengua ni res, i com Atzabara està al frente de la estació de tren de Tortosa, uno de ellos me va embore des de los fenestres perquè jo tenia temor que la policia m'agafés i tot això en la maleta i tot, i va baixar a parlar en mi. Ets neuvingut, jo no he pogut contestar, no sabia res de paraula de català. Com havia un taxista que parlava francès, va parlar en ells. I que Atzabara és una entitat que me quedarà al cor, perquè, per exemple, per dir que jo vaig passar una setmana que m'han deixat una habitació de les oficines perquè jo pogués dormir. Sí. És això. I després, jo anant fent, he tingut relacions amb entitat com la Creu Roja, que m'ajudaven, però al final jo m'he dit, estos m'han ajudat i jo tinc que ajudar-los a ells. I jo m'he ficat a fer de voluntari en Creu Roja i ells m'han donat oportunitat de fer formació en molt de títol i tot això. L'he dit sempre a los companys, perquè com vaig arribar, jo he intentat relacionar-me amb gens de mi país per a poder tindre un joc per a viure, i no tinc vergonya de dir-lo. Jo vaig viure en companys en 22 persones en un pis. El pis era abandonat, però no s'anava bé a nosaltres. I al final, jo, anant fent, he tingut sort d'encontrar gens d'aquí que té la fraternitat que tu has dit, i socialment són gens oberts. I m'han ajudat molt, i jo també, jo m'he fet... per exemple, jo mai he anat al col·le, al meu poble no hi ha col·le. I aquí jo m'he ficat com un jove que tinc que aprender. I jo m'he ficat a estudiar, a aprender coses, a tocar un ordinador, mai no l'he tocat de la vida. I tot això m'ha anat bé. Ara, gràcies a Dios, jo estic treballant i la gent d'aquí, per exemple, nosaltres vivim en una família d'aquí que molts van agafar com família seu. Tot això, jo, de veritat, sí, alguna vegada he encontrat gent que m'han dit paraules, de tot això, però sempre jo m'he dit, este que m'he dit de mal, jo no lo contestaré, perquè hi ha més gent que m'estan ajudant a integrar-me aquí. Si una persona me diu alguna paraula o alguna mal, no passa res. I finalment, jo he tingut feina, he tingut sort també de portar la meva família, la meva dona, els meus dos fills, que ara un va estudiar de restauració, que està treballant ara, i l'altre està a l'institut. Los dos han tingut sort de sortir del poble i d'anar a Dakar, en Senegal, la capital, per estudiar. Però jo, com a pare, no he tingut aquest sort. Estan aquí estudiant. Ells volen... Ara són més català que jo, puc dir. Perquè sempre els digo broma, preguntar-li, tindreu dona d'aquí o de Senegal? M'han dit, papa, això no penseu. Nosaltres tindrem dona, d'on tindrem? Aquí tindrem cases, dones i fills. I ja està. Gràcies.
Molt bé, gràcies a tu, Assís. Bueno, Miqui, tu, per la teua banda, vas estudiar a l'Institut d'Ulldecona. Ens deies que al principi del programa que havies arribat al 2006, o sigui que pràcticament molt semblant a Assís. Quina edat tenies quan vas arribar de Romania?
Doncs 10 anys.
10 anys. Molt bé. I te faria les mateixes preguntes que Assís. Com t'ha anat? Què fas ara? Si trobes que som una societat acollidora o en què hauríem de millorar?
Molt bé, doncs, tal com he dit al principi, jo vaig vindre aquí en 10 anys. Llavors, no va ser decisió meua, de fet, va ser decisió dels meus pares, realment buscaven una vida millor per a la seva família, no? Mon pare, més que res, buscava una vida millor per a la seva família. I va ser merament econòmic, bàsicament, perquè a nivell econòmic no ens anava gens bé en Romania i mon pare volia buscar unes altres oportunitats per a viure una vida millor, ja que ens costava molt. Va vindre primer ell aquí i després vam vindre nosaltres. Al principi, no et vaig enganyar, m'ha costat. Ha sigut dur, sobretot, clar, abandones... En 10 anys, diguéssim que no has arribat a viure molt i, clar, com que deixes tota la teva vida atrás per a tornar a començar de nou. I, clar, és els primers dies, sobretot, és més complicat, però reconeixo que l'escola ofereix moltes facilitats, sobretot a nivell lingüístic, ja que jo me van atrasar un any, també, perquè no dominava l'idioma. Però sí que vaig tindre l'oportunitat d'aprendre'l i... agraeixo molt les facilitats que aportava a l'escola, sobretot recordo molt de carinyo la senyoreta Rosé, se deia, i va ajudar a aprendre el català. La integració va estar bastant bé, com en tots els llocs i en tot el món n'hi ha gent i gent, no? Llavors n'hi ha persones que sí, són més acollidores, tenen més esta fraternitat que dèiem abans, i n'hi ha d'altres que no, doncs no. Però bueno, m'he començat a relacionar amb persones que tenia més empatia, que tenien més coses en comú, que no els importava comunicar-se amb un estranger, i a poc he anat aprenent l'idioma. Després he començat l'institut, després he tingut l'oportunitat de fet d'estudiar amb tu, Vicent. Ho vaig disfrutar molt i d'allí vaig agafar la meva passió per la informàtica. Vaig començar el grau mitjà i vaig tindre la sort de trobar treball. Bueno, vaig fer les pràctiques aquí en una empresa de Maverick i els vaig agradar. Llavors vaig continuar estudiant perquè era la meva passió, la informàtica, vaig fer el grau superior i a mesura anava treballant també. I actualment estic estudiant en la Universitat Jaume I de Castelló, Enginyeria Informàtica, quart any, i també estic treballant a distància, segueixo mantenint el contacte amb aquesta empresa que me va agafar en el grau mitjà, que és Maverick, en el Departament d'Informàtica, evidentment, com a programador. Així que, en resumen, per la meva part i des del meu punt de vista, estic content, la veritat. M'ha agradat molt i el poble també m'ha agradat molt. Estic molt bé.
Bueno, gràcies, Miqui. Doina, tu representes aquí tant a l'associació Atzabar Arrels com al grup Reacciona, que per iniciativa d'aquesta heu format per denunciar certes actituds racistes al nostre territori, perquè els nostres convidats ho deixen caure així una mica en el filó, però bueno, tu que estàs en el tema ens podràs explicar més. Contas una mica de tu i després com t'ha anat aquí a les Terres de l'Ebre i com vas decidir col·laborar en Atzabar, què fa aquesta entitat i finalment què és Reacciona.
Pues bueno, sí, jo soc Doina, vaig néixer a Moldàvia i quan tenia 6 anys pues, vaig vindre aquí a Tortosa perquè els meus pares ja feia un any que vivien aquí i els dos estaven treballant i quan van tindre l'oportunitat pues, ja ens van portar a mi i a les meves germanes i a partir d'allà pues una mica una trajectòria com comentàvem de la Nazira, no? Pues va estudiar tota l'educació formal fins a l'institut i més avant ja vaig anar a estudiar a Barcelona, vaig fer allí la carrera, el màster i ara pues, per sort estic treballant. Així que suposo que jo valoro que tots els objectius que els meus pares es van proposar quan van fer, no?, la decisió d'emigrar, de buscar un futur millor per a la seva família, pues, ha sigut aconseguit. He tingut la sort de poder tindre tots els estudis normatius i la veritat és que molt contenta amb el meu futur i el meu actual present, de que puc estar treballant i estudiant en el que m'agrada, així que molt agraïda en esta part, no? Després la meva mare pues, va ser la que em va posar en contacte amb Atzabara, perquè la meva mare va ser secretària d'Atzabara quan portava poc temps, portava 4 anys o alguna cosa així, l'existència de l'associació. I bueno, d'Atzabara comentar que ja fa 20 anys que estan treballant. L'objectiu de l'associació és millorar la qualitat de vida de les persones i promouen la cohesió social a la ciutat i ho fan això mitjançant diversos projectes, pues, des de, com comentava Gis, pues, les classes de llengua, no?, per a les persones que volen aprendre a parlar català-castellà, fer assessorament, també fan espais de lleure i voluntariats diversos. Sempre s'han ficat d'objectiu sobretot treballar amb els infants, els joves i les dones, però a partir d'allà pues, com l'objectiu és estar cohesionats i formar part d'aquesta xarxa associativa, pues han anat treballat en tota la població de Tortosa. I en l'apartat de voluntariats i de projectes és on sorgeix Reacciona. Reacciona és l'evolució de diversos projectes d'Atzabara, que el seu objectiu era lluitar contra els estereotips, les discriminacions, els prejudicis i quines coses poden fer les persones per a fer aquests canvis d'actitud. I bueno, la idea era que al març ja començéssim a fer tallers i diferents coses, però bueno, va vindre el confinament i allà ens vam tindre que reinventar. I vam viure com tota una situació, no?, durant el confinament, que va començar a parlar molt de racisme, de diverses situacions com la de George Floyd als Estats Units, i etc. I com que es va crear un gran boom. I des del grup de treball vam començar a parlar sobre aquest tema i vam canviar una mica la idea, no? Si al principi era parlar de totes les discriminacions per raó de gènere, de religió, d'origen, etc., vam decidir centrar-nos en un, que era el racisme i la xenofòbia. I, bueno, vam estar parlant de què podíem fer i, com tu comentaves al principi, Vicent, a vegades, sempre que es parlava d'immigracions o de la nostra vivència aquí, pues sempre parlàvem, no?, de lo agraïdes que estàvem perquè moltíssima gent ens ha acompanyat. I ens oblidem una mica de l'altra part, no?, de que al llarg d'aquest camí hem viscut moltes discriminacions i hem tingut que dir que no passava res, que la gent ens tractés malament o parlés malament de nosaltres, i volíem una mica fer un espai on poguéssim parlar d'aquestes coses, perquè com que als pobles petits és molt més difícil dir que això t'ho ha fet algun proper, que sempre estem més connectats, no?, als pobles i a les ciutats petites. I vam pensar, de mitjançant la xarxa d'Instagram, pues, fer un espai on poguéssim penjar aquestes situacions racistes o xenòfobes que vivim i explicar-les i compartir-les. I al poder fer-ho d'una forma anònima, pues, havíem pensat que així podíem arribar a més persones. Així que va ser aquesta primera idea, no?, de crear un espai segur per a persones racialitzades i migrades. Gràcies a això esperem poder crear empatia i reflexió en tota la població de les Terres de l'Ebre, i sobretot centrar-ho a lo que dic, a les Terres de l'Ebre. Vam voler passar a fer el traspàs de que és algo que passa o als Estats Units o a altres països d'Europa o etc., a dir, escolteu, és que a casa nostra també passa. Nosaltres també sofrim, també anem pel carrer i algú, sense cap raó aparent, m'insulta, no?, o m'amenaça, etc. I o, tant de bo en un futur poguéssim també començar a oferir píldores pedagògiques, tallers de com tenir actituds més antiracistes. Això és una mica tot.
Moltes gràcies, Doina. Bueno, abans de començar el debat, Sílvia, la companya de l'equip de Xarxa Ebre, voldria també fer alguna pregunta.
Gràcies a la seva intervenció, de tot el que ha dit. Ella ha dit que per exemple, als mitjans de comunicació no veu diversitat. Hi ha un mitjà de comunicació que es diu Afrofèmines, que tenen un Instagram que vol recomano, que elles diuen que la diversitat és que t'inviten a una festa, la inclusió és que t'inviten a ballar, i la igualtat és ser organitzadores d'aquella festa. A quin punt creieu que estem a Terres de l'Ebre? Al punt de que vos inviten, al punt de que vos traguen a ballar, o al punt de que organitzéssiu la festa?
Una pregunta molt, molt animada. Què digueu? Esteu en avallar?
És una pregunta molt bona, la veritat. Comencem molt fort, m'agrada.
Pues vinga, Doina. Què dius tu, pues, Doina? Com ho veus tu?
Pues jo crec que encara ens estan invitant a ballar molt. Ens estan invitant a ballar, sobretot només als espais on es parla d'això. On només vulguem parlar de racisme o només vulguem parlar de... Bueno, d'esta part de la nostra identitat, oblidant-se a vegades de que som més que persones migrades o que en un moment de la nostra vida van ser nouvingudes. A mi, que després de 20 anys se me considera nouvinguda, pues no ho sé, jo em considero tortosina, i si me'n vaig fora a Barcelona el primer que em surt és dir que soc tortosina. Però clar, dic que soc Doina i m'ho tornen a preguntar dos vegades d'on soc, i és com, vale, veig que no t'importa on jo me considero, sinó tu me vols encasillar en un lloc. I jo crec que la igualtat seria això, no? Com diuen les noies d'Afrofèmines, seria, pues, nosaltres organitzar els tallers de ràdio, parlar de qualsevol cosa de Tortosa, d'altres vivències que no siguin només com hem viscut el racisme o com hem viscut la nostra acollida. En agraïment, però simplement contestant a la pregunta, recordant que estem parlant de que encara estem en este pas, no? De que s'ha començat a parlar, i potser per això nosaltres teníem les ganes, no?, de crear aquest grup antiracista, perquè fins ara no s'havia arribat a parlar. Vull dir, és l'únic espai que hi ha ara mateix a les Terres de l'Ebre, pues, que parli d'aquestes coses i que recorde que encara estan passant i que no és algo tan lluny a nosaltres.
Molt bé. Assís, tu volies comentar?
Sí, jo optaré per l'organització per no esperar perquè m'invité a bailar. Perquè si tinc a mà l'organització, tindré oportunitat de bailar, de respondre a preguntes i tot.
Perfecte. I tu, Miqui?
Doncs jo, en el meu cas, mai m'han tret, no, mai m'han invitat, o, bueno, mai m'han tret a ballar, no? M'ha tocat fer-ho a mi. Però sí que m'agradaria remarcar una cosa, i el tema d'integritat sí que el noto. Clar, no és que tingui molta experiència, en el meu cas m'he desplaçat sobretot un poc per Tortosa, però més per Ulldecona. En el cas de la integritat sí que el noto i considero que és bastant bé, però el fet d'organitzar, el que sí que he notat, Vicent, és que sí que te volen tindre integrat, però a la majoria no els agrada que ocupigues un lloc superior en ells, dir-ho, saps? Diguéssim, un estranger que faci algo més per damunt meu, com a que, en el meu punt, des del meu punt de vista, és el que he vist, no acaba d'agradar.
Molt bé, pues ara tornem per a començar el debat. Ja està en camí, ja està engegat. Us deixem de moment en una pauseta de dret de naixement, Derecho de Nacimiento, una composició de Natalia Lafourcade per al moviment estudiantil mexicà de 2012, que dediquem a tota la gent llatinoamericana que està a les nostres terres. Avui no hem tingut un convidat d'aquesta procedència, però li volem dedicar aquesta cançó. Tornarem d'aquí un momentet per a fer ja el debat obert.
Para curar el corazón a la mente, dejarla fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir.
Ara que la companya feia referència a la entrevista que li van fer a Nasira, us volia comentar que la podeu sentir sencera, quan la penjarem després de penjar el programa, el podcast, la entrevista sencera a Nasira El Hadri. I precisament, acabant aquesta entrevista, ella deia que trobava que hauria de ser el món educatiu quin agafés, diguem-ne, el punt de llança, la punta de llança, per a canviar aquestes actituds que veníem comentant. I bueno, en aquest sentit també tenim una gravació d'àudio que ens han enviat per WhatsApp, el WhatsApp del programa, que per cert, repeteixo el número, 698-39-30-63, 698-39-30-63. Esteu tots convidats, convidades, a deixar ahí missatges d'àudio. Preferim els missatges d'àudio perquè així ho podem treure, com ara farem en aquest, però també si voleu fer intervencions escrites, com la que ha fet Roser, pues en podem fer referència dins del programa als vostres comentaris. Així que escoltem el que diu esta persona i ja entrem directament al debat.
En tot això de la gent que ens ve de fora, la pregunta és que en alguns països tenim l'astre, podríem dir, de la colonització i de tot el que ha passat durant els darrers 500 anys que fa que vinguin molta gent d'Àfrica i de tota Amèrica, diguem, aquí a Europa, i també intentaran a Amèrica del Nord. Però la qüestió seria que fora de la qüestió colonial, que més o menys entenem tots els que ho hem vist quasi en directe o que ne som més conscients, quina seria, la pregunta és esta, quina seria la manera de fer-li entendre a la gent que s'ha de, que hem de millorar en la qüestió de l'acollida a la gent que ve de fora? És a dir, no per la generació d'ara, per les generacions que estan vivint ara i que se suposa que estem construint el món d'ara i els propers anys, sinó les generacions que vindran, que potser no seran tan conscients de tot això, si no és que canvia la manera d'ensenyar, d'explicar algunes coses i de mostrar-les també per les televisió i mitjans de comunicació. Com? Què els hauríem de dir per a que entenguessin, o què hauríem d'implantar a la societat per a que entenguéssim que hem d'acollir millor a la gent que ve de fora? Bueno, aquesta és la pregunta i la reflexió. Vinga.
Bo, pues qui s'anima? Qui demana la paraula? Qui vol trencar el gel?
Doncs jo mateix, si vos pareix bé.
Vale, Miqui.
Des del meu punt de vista, no és dir, sinó conviure, compartir i sobretot relacionar-se amb persones que són estrangeres. No, una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica, no? Que les dues coses són importants, però des del meu punt de vista el més important és estar en una persona estrangera, relacionar-te amb ella, veure els seus punts de vista, conèixer-la. Més que el fet de jo contar-te a tu, pues mira, si és estranger t'hauries de portar així o això. No, és el fet de conviure i de compartir les experiències.
Uh-huh. Algú altre?
Sí? A mi personalment, jo he tingut ara amics que abans quasi tenien temor en mi i jo no sabia per què, i després d'estar amics me conten que sí, és que a la tele tal, los medios de comunicació sempre parlen que vosaltres sois mal o tal. Nosaltres que portem de color negre recibem més cops que la gent que són emigrants i són de color blanc. Mm-hmm. Si ells lo poden fer una cosa mal una vegada al dia, jo recibiré 10 per lo color.
Uh-huh, uh-huh. Doina, això ho heu constatat vosaltres? Es reacciona?
Sí, la veritat és que m'agrada molt el que ha dit Aziz, perquè jo mateixa sempre és com un dubte que tinc, no? Jo soc migrada però no soc racialitzada, i com diu Aziz se nota molt la diferència, és a dir, tots els migrats ja tenim uns prejudicis, unes discriminacions, tenim moltes més dificultats burocràtiques per a treure'ns els papers, per a trobar feina, se'ns discrimina pel simple fet de tenir un NIE i no un DNI, però el color de pell, és a dir, ja és una... Bueno, que es nota molt més, perquè tu si te llegeixen ja com a racialitzat, pues, tens molta més violència policial, pues, com diu, les persones te tenen temor perquè no et coneixen, o directament ja et fiquen a molt més prejudicis una persona blanca.
Tu, Doina, perdona, Doina, tu has estudiat aquí la secundària, per exemple? Aquí a...
Jo vaig vindre als 6 anys, així sí. Que he fet tota la primària,
i tota la secundària. I tu trobes que això que diu Nasira, comentant una mica que ara també Miqui feia referència, que també ha estudiat aquí, que des del món educatiu és d'on s'hauria de fer més força?
Sí, sí, la veritat és que nosaltres des de Reacciona, en els debats que hem tingut, estem molt d'acord, perquè hem viscut en un dels tallers que el 90% de les situacions racistes que havíem viscut, o que ells trobaven més rellevants, eren a l'escola, o amb els professors o amb els companys. I jo, amb totes les persones que he parlat del meu voltant també, la majoria eren a l'escola i als instituts. Per tant, posem en rellevància la importància de que els professors i professores dels instituts i les escoles tinguin formació antiracista, perquè moltes vegades són actes inconscients que fem, o prejudicis que tu hi aportes i que potser no... Tu penses que no ho estàs fent malament, però no estàs sent conscient del racisme que estàs perpetuant a l'escola o en els actes que fas. Per tant, els professors i professores, que són qui estan més hores amb els nens i nenes, són els primers i potser qui tenen més importància en aquesta lluita i en aquests canvis d'estereotips i prejudicis.
I penseu que els mitjans de comunicació haurien de fer també un pas, com deia abans la companya de Afrofèmines, diguem-ne, no per a convidar-vos com heu fet vosaltres avui, sinó perquè participeu directament vosaltres en fer programes o en agafar la comunicació, diguem-ne, pel vostre regne?
Bueno,
si vull. Des del meu punt de vista trobo que això últimament he notat un canvi, la veritat. No és que porti molt de temps aquí, no? Però en aquests 14 anys sí que he notat un cert canvi en el fet de la participació a l'hora d'organitzar les coses. I abans sí que era cert que se't mirava més a veure qui ets, d'on ets i com ets, no? Però ara, des del meu punt de vista, se mira més si ets capaç o no, o tens les habilitats per a fer-ho o no, tot i que, clar, com en tots els llocs hi ha molts de punts de vista. El que sí que m'agradaria seria parlar una altra vegada de l'educació. El mm-hmm. tema de l'educació per a mi és bàsica i fonamental, però més que això ho hauríem de mirar en cas de l'educació escolar o la secundària, és què ensenyem i com ho ensenyem. Perquè tal com ho estava dient Doina, en tot el curs que jo he estat realitzant mai hem donat una educació contra el racisme, o ni un curs, jo no ho recordo, la veritat. I a part d'això, trobo que també és molta cosa de com eduquen, però clar, això ja és més complicat, com eduquen els pares als seus xiquets, més que com s'està educant els xiquets a l'escola, que sí, se li pot donar un reforç, però el més fonamental és com educar un pare al seu xiquet. Este és el meu punt de vista.
Això que deia Nasira, que li deia vés-te en el teu país, segurament un xiquet menut de 6 anys ho dirà perquè ho ha sentit en algun puesto, no se li, d'entrada, de forma natural, no crec que se li acudisca, no? No sé com ho veieu.
Efectivament. De fet, és justet això. El que fan els xiquets, bàsicament, sobretot quan són menuts, és imitar, no? Llavors, si veuen que els seus pares tenen un cert comportament en unes certes persones, deduixo que el xiquet, doncs farà el mateix. Si el meu pare ho puc fer, jo també, no? Però, bueno, això és el meu punt de vista. No sé què diran els altres companys.
Doina, Assís.
Jo penso que a l'escola, a l'institut, tot això és una cosa molt important, perquè els xiquets quasi avui en dia passen més hores en el professor o la professora que la família, si ve. Per exemple, el meu fill va vindre, jo el vaig ficar a anar al col·le, però jo he un dia jo vaig dir que ara tu te quedaràs a casa hasta que me multen perquè no t'he portat, perquè cada dos dies venia perquè s'ha barallat de paraules que l'han dit. I com allí en Àfrica tots se reglen pegant, ell pensava que és això. I jo m'ha costat a temporalitzar-lo, perquè cada dia l'insultaven o li diuen coses que són xiquets de 6-7 anys. És una cosa, és que tampoc la informació que té este xic, perquè a casa si ton pare te diu este negre tal, tu són xiquets, ells lo que fan és repetir lo que entén de los pares. Sí.
Sílvia?
Bueno, crec que les persones que som d'aquí, europees i blanques, hauríem de començar a fer un treball de... primera d'analitzar els privilegis que tenim i començar a desprendre-nos d'esta mirada eurocèntrica, saps? De, lo món comença, no comença a Europa i no tot és a partir de lo meu, lo teu ja veurem si és millor o pitjor. Crec que hi ha molta feina a fer, lo típic de jo no sóc racista però, saps? Crec que més que la gent que ve de fora, que hem de començar un treball important antiracista és els que som d'aquí.
Jo, en això que dius, recordo fent un programa de ràdio a l'institut, bueno, una gent d'una classe de quart d'ESO, tenien 15 anys o així, no? I hi havia pues, gent que havia vingut de fora, gent d'aquí, fins i tot hi havia algú que era molt racista directament. I aleshores va començar a expressar les seues opinions de que primer els d'aquí, que no sé quan, i aleshores jo li vaig dir, però i el teu company que tinguis al contat, que per cert era un romanès, li vaig dir, ah no, este sí, este és amic meu i este pot. O sea, és arrogar-se el dret de jo decideixo qui, este ja no el considero immigrant, este ja és amic meu, per tant val, però als altres tinc el dret jo de decidir si sí o si no o com, no?
Vicent, què voldria...
Ai, sí, perdona, Doina, endavant, perdona. Digues, Doina.
Oh, que l'he tallat.
No, Sílvia, quina de les dues? Doina, te cedeix la paraula. Parla. Digues.
Bueno, volia una mica relacionar el que havies tret de la premsa amb el que has comentat tu ara d'una situació a l'escola, no? Uh-huh. Crec que la premsa, bueno, sempre ha sigut els mitjans de comunicació sempre han tingut molt de poder sobre com pensen les societats, per tant, crec que sí que tenen molt de pes en com podem fer una lluita antiracista, no? Si ells canvien el discurs o al contrari, podem fer discursos molt més racistes per culpa de com ells presenten les notícies o quin discurs ells fan a la televisió o a un diari. I crec que ells el que fan moltes vegades, la meva lectura, és que ells te fan tindre's com un col·lectiu, no? Los immigrats, los menas, no? O intenten fer-te'ls com a que no són propers a tu. Llavors, per això és tan fàcil tindre aquestes actituds tan racistes. En canvi, quan tu has posat un exemple de, escolta, però tu el que estàs dient ho estàs dient a una persona en qui tu comparteixes espai cada dia i que ets amic i jugues a futbol i fas totes aquestes coses. I quan fan potser aquesta lectura de que és una persona que viu al teu costat, és molt més difícil de tindre aquesta actitud tan racista. Jo connecto també amb el que ha dit Miki, no? Al principi una manera d'apropar-nos és tenir aquesta cohesió social, de fer coses junts, de compartir espais, per a que tu pugues tenir un pensament molt més crític un cop te diguen tots els negres són dolents, no? Perquè tu ja ho saps que no ho són, perquè has estat dinant este cap de setmana junts a un dinar popular a la ciutat o al poble. Per tant, hem de ser molt crítics amb el que sentim a les televisions i el que llegim, perquè moltes vegades també ho fem d'una manera estratègica perquè tu t'acabes quedant una idea en concret. I tindre aquestes actituds tan racistes. Per tant, sí que crec que la premsa s'ha de mirar molta cura i escoltar la meitat del que te conté.
Sílvia?
Bueno, això s'ha fet molts d'anys en los sindicats, en lo col·lectiu de manters de Barcelona, que s'han
una
acabat
feina preciosa.
S'han acabat sindicant i bueno, jo els tinc com un col·lectiu important, però durant anys i anys i anys, gent que simplement se dedicava a la venda ambulant, pareix que siguin autèntics criminals si tu mires el que diuen a les notícies. Els mitjans, no, com sempre, normalment no ajuden massa.
I jo, parlant de mitjans, també el que deia al principi de l'introducció, a mi, des de luego, em fereix molt el que està passant als CIES, als centres d'internament, que com deia algú, s'haurien de dir campos, com perquè recorden els camps de concentració. O sigui, és una persona que de sobte se li lleven tots els drets, perquè quan està allí tancat no té cap dret. És una apàtrida moltes vegades, perquè no vol dir de quin país és, perquè no el retornin, i aleshores està sense cap protecció. I realment, com podem parlar, com tenim alguns la barra de parlar de drets humans consentint situacions així? És escandalós. I,
bueno,
digues, digues, Doina, perdona, digues.
No, que m'agrada molt el tema dels dies, perquè si ho mires fredament, l'únic, bueno, error o la il·legalitat que han fet ha sigut ficar el peu a un altre territori on han acordat, o segons ells han acordat que no es pot estar, i per això tanquen a la presó. Ells no han fet res, no han robat, no han matat, no han fet res, simplement han saltat una valla o t'han pillat i no tens l'ONIE, i per aquesta simple raó ja te poden tancar a la presó i ficar-te aïllat de la societat sense poder fer res, i després va i te deporten i torna a deixar perdut, no? Vull dir, no s'estan patitzant gens, i el simple fet de tancar-te a la presó per una cosa que és estar a un territori que suposa que no és el teu, i això s'ha decidit així a la lleugera, bueno, a mi m'entristeix moltíssim, perquè és, bueno, és que no he fet res, vull dir, no he pegat, no he matat, no sé, aquestes convencions socials per les raons que se suposa que tanquen a la presó, com pot ser que la gent entengui o normalitze de que et tanquen només per estar en un territori que no et pertoca? Com dius tu, és que són anar a camps de concentració.
És una falta administrativa que es converteix en un delicte, i això és una subversió total del sistema jurídic, i passa com si no res. O sigui, i els mitjans de comunicació, pues, també ho diuen com si fos normal, ho fan que la gent ho assumeixi com a normal que hi hagi aquest tipus de centres. I per això és el que citava de Bertolt Brecht, que al final, bueno, estan arrabassant els drets d'esta gent, i com no són de la nostra cultura, a mi no em passa res. Però una violació de drets afecta a tots, perquè avui és este i demà pot ser tu, i és que realment ho defensem.
És que violació de drets i de vides, perquè allí es mata, es pega, no es dona els cuidados bàsics, l'alimentació, l'aigua, sobretot ara en pandèmia. És que no es donava ni aigua perquè estaven infectats, i clar, doncs no. Ells veien vídeos, van aconseguir circular diversos vídeos de que es veia que no se donaven aigua, i entre celdes doncs intentaven passar-se el mínim que tenien i compartir-ho.
L'altre dia vaig saber una cosa que potser no és de les més greus, però que a mi em va impactar especialment, que és que a una noia que trucava per telèfon tenia uns minuts concedits per a trucar, i com s'havia passat pues un minut, el que li van és pegar con la porra en la boca, i això no ha passat una o dues vegades, en si s'ha passat diverses vegades i en diversos dies, i ja està, i esto no està diguem-ne castigat, el que fa este tipus de coses, ni moltes vegades ni se saben, no? És una mica escandalós.
Mireu Tarajal, el que va passar a Tarajal, sí, vull dir, si Europa o Espanya no fóssim racistes, lo de Tarajal hagués sigut un escàndol, haguéssim sortit tots al carrer, van matar 15 persones, però com són negres, pues, ai, no, com a que no s'ha jugat tant a despersonalitzar tant.
Algo hauran fet, algo hauran fet.
Segur, i clar, qui els hi mana bé a Europa? És que Europa no és per ells. Doncs clar, torno a repetir, vull dir, lo de l'educació, l'escola, està clar, però crec que la gent d'aquí hem de fer molt de treball antiracista també.
Este és un país que ha estat durant molt temps un país d'emigració. Aquí la gent se n'ha anat, bueno, en l'època de la guerra van ser acollits, després de la guerra, a Amèrica i a França, de la manera que ja he explicat, no? En un sí, de l'època, no? Però després se va emigrar als anys 60 a Alemanya i a aquests països perquè, bueno, no hi havia prou feina aquí, a França. I ara, de sobte, sembla que se'ns ha pujat l'ego i resulta que nosaltres som superiors i podem tractar els que venen d'aquesta manera, no? És assombrós com en una mateixa generació pot arribar a canviar l'actitud.
Perquè, per exemple, Assís, tu quan veus aquestes coses, com ho vius?
Dins me fa molt de mal que no sé com explicar-lo, perquè, per exemple, nosaltres tots som éssers humans, estem a l'escala. Jo vaig veure que la gent d'aquí són a l'escala 10. Jo el que faig és intentar pujar com ells, però pujar com és fer el que fa la gent d'aquí, intentar estar bé amb la gent, participar a la societat, això, tot això. Però si com a emigrant intento sortir de la manta, d'anar allà i pujar normal com la gent d'aquí, viure normal, tindre cotxe, i tindràs més problemes, perquè diuen, ah, Aziz, ara s'ha ficat xulo, eh? Té cotxe, té tal, tal. Al final, nosaltres és com si estem, hem sortit de Guatemala per entrar a Guatemala, o al contrari. És problema.
És el que deies tu, Miqui, que no volen que puguin sentir que algú de fora és superior en algun sentit, no?
Efectivament, mai, de fet mai ha donat d'això que moltes vegades, inclús en classe, no? Que per exemple en les notes que traia una millor nota en l'examen de català i un company, a veure quina nota has tret, deia, però com pot ser, tu que ets estranger has tret millor nota que jo, que sóc d'aquí, saps? O inclús en algunes coses de llocs laborals, mira, este que és estranger pot treballar aquí, jo que sóc d'aquí de tota la vida, que consideren que tenen el dret de tindre allò pel simple fet de ser d'aquí, saps? No miren res més, ells pel fet de ser d'aquí consideren que són superiors. Llavors trobo que moltes vegades el que passa és que la gent ho porta dins i no s'adona. Per exemple, he anat alguna vegada, no sóc molt fanàtic del futbol, però he anat alguna vegada amb els amics als bars a veure el futbol i algun futbolista xuta a la porteria i no fa gol i diuen, ah, este negre de merda que no ha fet gol, saps? O és que mai passat el dia treballant com un negre. I realment no crec que no ho fan en mala fe, diguéssim, però tampoc reflexionen sobre el que diuen, saps? Dir, això és, realment ho sento el que dic? És... Clar, trobo que haurien de fer més un treball intern de les persones i dir, a veure, què estic dient i com estan veient les altres persones, inclús si sóc pare, com està veient el meu xiquet quan li dic negre de merda a un futbolista a la tele o parlo d'aquestes maneres, no? Del meu punt de vista això és important, la gent ho porta algo integrat i no s'adonen, simplement, no?
Com ho veieu des de Reacciona, això, Doina?
M'ha agradat molt el punt que ha fet del llenguatge, no? de la importància de com parlem, de les nostres frases, els nostres comentaris, que encara que hagin sigut frases que hem dit tota la vida, tenen una càrrega tan racista que s'han de canviar, perquè sigui el que s'ha fet sempre no vol dir que estigués bé. Bueno, potser en aquell moment se va fer i se va dir, però ara hem après, tenim un altre món i has de saber que aquests comentaris no els pots dir i tu has de fer esta feina. I potser al final el difícil és això, que almenys aquí baix, sobretot a les Terres de l'Ebre, pues, encara queda molt per fer, perquè encara ningú n'ha parlat. Si us fixeu, tots els exemples que ens venen són molt de lluny, no? No som conscients, no ho apropem al nostre espai. I potser per això nosaltres veiem important de... Bueno, la veritat és que m'ha agradat molt poder estar aquí, perquè són dues persones que han viscut situacions, no?, de racisme i que poden... que és d'aquí, no? Vull dir, no és algo tan lluny a nosaltres i ho vivim a l'escola, ho vivim al carrer. Jo tinc moltíssimes companyes que anen pel carrer i les insulten el simple fet de portar vel o per ser marroquines o per semblar el que sigui. I és algo que passa. I a mi cada vegada que m'ho conten se m'estremeix el cor, perquè jo potser no me'n dono compte. Potser a mi el pitjor que me passa és això, no? Com diu Miqui, pues, que me tenen enveja o que no entenen que jo hagi pogut arribar a un cert lloc perquè no sóc d'aquí, que també això... un comentari, dic, jo no sóc d'aquí perquè què? Jo porto 20 anys d'aquí, en tinc 26, què és ser d'aquí per a tu? Quan me donaràs el carnet de ser d'aquí? Quan ja tingui 70 anys i estic aquí morint-me de velleta, ja seré d'aquí o continuaré sent estrangera? En quin punt se'm permetrà ser d'aquí? Mai ho seré. Però clar, vull dir, hem de fixar-nos en el nostre dia a dia, com diu Miqui, no ho sé, vull dir, falta molta feina. El llenguatge és molt important perquè al compartir espais els nens ho escolten, com diem, no? Des de l'escola fins al bar, fins a la plaça del poble, i anar amb molta cura i empatitzar. Compartir espais és una manera molt bona de començar a empatitzar amb els altres.
La veritat és que el tema donaria per molt. Estaríem aquí parlant d'això, bueno, perquè hi ha moltíssim i és molt, molt important, però el temps se'ns esgota, hem d'anar acabant, se'ns esgota i voldríem fer una petita ronda per si voleu afegir alguna cosa o dir alguna cosa així a modo de resum final. Qui vol començar?
Doncs jo mateix, si se'm permet. Des del meu punt de vista, si volem canviar això, l'educació és bàsica, fonamental, i no sols teòrica, sinó pràctica. El que hem de fer és ensenyar als xiquets que està en una persona que tingui un color diferent de pell, que parli un poquet malament, pitjor que ell, o que sigui d'un altre país, no té res de dolent. No hi ha res de malo en estar en altres persones. Tot el contrari, ensenyar als xiquets que poden aprendre d'això. I bàsicament és això, canviar un poc el que ensenyem. Deixar una mica tanta teoria i tantes coses i començar a preparar un poc els xiquets més per a el que realment es troben quan surten fora al carrer.
Moltes gràcies, Miqui. Assis?
Per mi, nosaltres emigrants, el que podem i devem fer és intentar fer bé les coses perquè la gent que són racistes i són sin fraternitat no tenen raó. Perquè si diuen que Aziz és mala persona, la veritat és que la gent veu Aziz que faci males coses. Però si estic lluitant per fer bones coses, la gent que estan mal, que són racistes, mai no tindran raó en mi.
Doina?
Pues jo estava intentant pensar així ràpid i la primera idea que m'agradaria que es quedés és que totes les persones han de fer este pas a intentar detectar les nostres actituds racistes i canviar-les, en primer lloc, sobretot les persones amb més privilegis, que són les que més opressions solen perpetuar. I per altre lloc, també considero molt important que les persones migrades i racialitzades ens unim i parlem d'aquestes coses, les compartim i poguéssim crear espais on ens sentim propers, no? Perquè hem viscut situacions paregudes i ens agradaria això crear des de Reacciona, així que també fem una crida per a Aziz, Miqui, si ens voleu escriure, i totes les persones migrades i racialitzades que ens senten, que vinguen, que formin part de la lluita, perquè al final som qui les vivim i som qui també hem de fer tot el que puguem per a canviar el racisme a les Terres de l'Ebre.
Gràcies, Doina. Abans de fer el comiat con cal i donar-vos les darreres informacions, escoltarem Mireia Vives i Borja Penalba en la seua cançó de fer camí. Vale.
Vols venir a la meua barca? Hi ha violetes a destí. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recansar i serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra.
Bé, hem arribat al final d'aquest programa 21 de Xarxa Ebre. Per la nostra part volem agrair a Nasira El Hadri, Assis Culé, Miqui Pospeig i Doina Guerca, de la part de l'equip de Xarxa Ebre, Sílvia Figueres, Juan Carlos Fibla i jo mateix, Vicent Prunyonosa. Gràcies.
El
proper programa nou ja serà a finals de novembre i anunciarem data i tema per les xarxes, encara que us avancem que la nostra intenció seria fer-lo el 20 de novembre sobre la diàspora ebrenca. Però això dependrà també de la disponibilitat dels convidats, raó per la qual us demanem que esteu atents a les xarxes i, si no ho fet encara, que us subscriviu als programes i a les entrevistes de Xarxa Ebre. Tot junt, eh? Per buscar-lo s'ha de posar tot junt, Xarxa Ebre. A l'iVox, al WordPress, en fi, a totes les xarxes. Ara bé, ja sabeu que no us deixem sols. Tots els diumenges a les 12 tindreu Xarxa Ebre en reposició de programes anteriors o emissió d'entrevistes senceres que hem anat fent servir. Per exemple, la de Nasira El Hadri, que com us hem comentat avui, i moltes més. Bé, sense més a dir, ens acomiadem també dels que ens escolten per Ràdio Joventut de Masdenverge i per la Plana Ràdio a Santa Bàrbara. No oblideu que us podeu comunicar amb nosaltres al 698 39 30 63, 698 39 30 63. Us esperem, fins la propera. Salut.
T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, Facebook, Twitter i a l'iVox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't. Sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat. Seguim fent xarxa.